Solidaris. Mercè Folch, Catalunya Ràdio. La vida és ara, la vida és ara, no hi ha res més al final.
Benvinguts als Solidaris. Fa uns mesos vam entrevistar l'antropòleg Miguel Pajares per parlar del seu últim llibre, Refugiats climàtics, publicat a Raig Verd. En aquella conversa, Pajares alertava del greu impacte de l'escalfament global si no hi ha una reducció en el consum de combustibles fòssils.
No hay duda de que el cambio climático puede provocar graves conflictos, puede provocar guerras y, por tanto, eso aún aumentará más los desplazamientos de población.
El compromís polític i, sobretot, la conscienciació col·lectiva són claus per aturar la voracitat d'un capitalisme mutant que accelera el canvi climàtic. Un estudi de la Universitat d'Alacant, amb la participació de la Universitat Pompeu Fabra, diu que aquest fenomen podria convertir molts territoris àrids en deserts i podria fer-ho en poc temps i de manera sobtada. Aquests ecosistemes ocupen gairebé la meitat de la superfície de la Terra i són vitals per a la subsistència de més de 2.000 milions de persones. La investigació, publicada a la revista Science, va analitzar 50.000 zones àrides del planeta i preveu diverses transicions amb impactes de diferent escala, com la pèrdua de terra fèrtil. És a dir, sòls eixuts inviables no únicament per conrear-hi, sinó per mantenir els ramats, un recurs importantíssim en molts llocs del món. De fet, tal com va apuntar el mateix Pajares, la guerra de Síria no s'entén sense l'èxode de milers de persones del camp a la ciutat. Fugien de la forta sequera que des del 2006 va deixar ermes les terres de conreu. A la península Ibèrica, terrenys àrids com els que es troben a Andalusia, Múrcia, Alacant, al sud de Catalunya i algunes zones de Ponent estan en perill. El rellotge corre i les condicions del clima cada vegada són més virulentes. La ciència pot ser part de la solució per revertir ecosistemes malmesos, però no és la panacea. Sense polítiques valentes que prioritzin els aspectes mediambientals per sobre dels interessos econòmics immediats, no hi haurà planeta que ho resisteixi.
Solidaris. Mercè Folch. Del centre a les perifèries.
Barris de segona que veuen passar el temps, platges asfaltades, formigó per tot arreu, grues i bastides, edificis gratacels que eclipsen el sol del migdia.
Què són la desertificació i la desertització i quina diferència hi ha entre els dos fenòmens?
En principi, els dos conceptes, desertificació i desertització, es refereixen a un mateix procés.
Jordi Cunillera, cap de l'equip de canvi climàtic del Servei Meteorològic de Catalunya.
Però el que diferencia els dos conceptes és les causes d'aquest procés. El procés és la degradació general del sistema superfície terrestre i vegetació que hi ha en ella. La desertificació es refereix a aquest procés per activitat humana, mentre que la desertització és el que hi ha hagut sempre, hi ha hagut tota durant tota l'existència de la Terra, que és per causes naturals.
L'activitat humana com a accelerador de la natura.
La Terra no és un sistema estàtic, és un sistema que evoluciona de sempre, no? des de fa 4.500 milions d'anys que està evolucionant i està canviant contínuament. El problema és que l'activitat humana el que ha fet és accelerar tots aquests processos. Hem accelerat el canvi en el clima i, com a conseqüència, hem accelerat tots aquests processos naturals que es donen, com, per exemple, la desertització, que ja dic, és el procés natural, però que, degut a la desertificació, ho hem accelerat nosaltres, els humans.
Quines són les causes de la desertificació?
Una pèrdua de tot el que és la massa boscosa a grans zones del planeta, això el que provoca, i això és molt clar, i hi ha molts estudis que així ho han demostrat, el que al final la superfície terrestre, doncs, perdi tota aquesta capacitat de ser fèrtil, no? I es degradi. I això som nosaltres, la tala massiva d'arbres en zones boscoses, això és, som els humans els que ho hem fet, no ha sigut cap causa natural. Evidentment, tota la contaminació atmosfèrica que hi ha hagut a causa de la industrialització de gran part del planeta, doncs també hem provocat que la vegetació en grans zones del planeta hagi perdut també la seva força i hagi perdut la seva capacitat de regenerar vida.
Com ens afecta Catalunya?
Podríem dir que potser la meitat sud de Catalunya està més afectada per aquests processos que no pas la meitat nord, que, bueno, que encara, com estem més proper a Pirineus, doncs ja l'altitud és més alta, hi ha més zones de bosc, més massa boscosa. És veritat que la meitat sud, aquest procés de desertificació s'està donant d'una manera més acusada. Però sí que la península Ibèrica, tota la franja mediterrània, és una zona molt susceptible en aquests processos de desertificació, des d'Andalusia fins tota la conca de Llevant, inclús les illes, vull dir que, doncs, sí, aquesta és una zona amb especial incidència d'aquest procés.
Quines conseqüències pot tenir?
Afecta, evidentment, a la biodiversitat, a la riquesa d'aquest nombre d'espècies, doncs, que a causa d'aquesta pèrdua de la vegetació i d'aquesta degradació del terreny, doncs no poden viure on normalment han viscut durant segles, durant molts anys, no? Però també és molt important la migració, el desplaçament dels humans, el desplaçament de la població, perquè no poden viure en aquestes zones que pateixen la desertificació, perquè si viuen de l'agricultura i el terreny doncs, perd tota la seva capacitat de ser fèrtil, doncs clar, la població d'aquells llocs s'ha de desplaçar cap a altres zones. No? I normalment es desplacen cap a zones urbanes. Per tant, estem abandonant una gran part del territori per acumular-nos tots en petites zones que són zones urbanes. No?
Com hi posem fre?
I això és un problema gairebé polític més que una altra cosa. No? És a dir, si volem que aquestes zones doncs romanguin encara amb el seu modus vivendi, per dir-ho així, de molts anys, a evitar o ajudar-los a que puguin seguir fent aquesta activitat, no? Evidentment, parar o intentar aturar tots aquests processos de desforestació de grans zones de selva i de grans zones forestals. Tothom pensem en el que s'està fent a les Amazones o el que s'està fent en altres grans zones de selva del planeta, no? Tot el que tingui a veure amb processos de contaminació, amb processos industrials, amb l'ús de combustibles fòssils, tot això pot ajudar tant a frenar també l'acceleració del canvi climàtic i, com a conseqüència, també es frenaria, també s'intentaria desaccelerar tot aquest procés de desertificació que hi ha a tot el planeta.
Solidaris. Mercè Folch.
We are a flexible and innovative species, and we have the capacity to adapt and modify our behavior. Now, we most certainly have to do so if we're to deal with climate change. It's the biggest challenge we have yet faced.
Un terç de la població mundial viu en zones àrides que ocupen més del 40% de la superfície de la Terra. El canvi climàtic podria produir canvis molt bruscos en aquests ecosistemes, vitals per a la subsistència de més de 2.000 milions de persones. Ho diu un estudi liderat per la Universitat d'Alacant amb la participació de la Universitat Pompeu Fabra. Ricard Soler és físic i biòleg, investigador i crea de l'Institut de Biologia Evolutiva CSIC Universitat Pompeu Fabra. Ricard, molt benvingut.
Gràcies.
Primer de tot, explica'ns què hem d'entendre per aridesa.
Sí, la idea intuïtiva tots la tenim, no? D'un lloc on no hi ha massa aigua i el terra està sec, però es pot mesurar. O sigui, hi ha un coeficient d'aridesa que el que ens diu és quanta, respecte a l'aigua que cau, quanta se'n retorna, no? Bàsicament és això. I això es fa de manera adequada perquè estigui entre 0 i 1, que és una cosa molt còmoda. I això vol dir 0 és un lloc doncs, que l'aigua està de sobres i no hi ha cap dificultat en disposar dels recursos hídrics. I 1 vol dir que estem en un desert absolut, on qualsevol gota d'aigua que caigui es retorna. I, òbviament, allà no pot viure res.
Per tant, a les zones àrides hi ha un cert equilibri.
Sí, sí. Els ecosistemes àrids no hem de pensar només en una visió com d'un desert, sinó que són zones on la vegetació pot ser més o menys abundant. De vegades sembla que n'hi ha molt poqueta, però el sòl és un sòl ric i que juguen un paper molt important perquè a vegades ens sembla que des del punt de vista de la biodiversitat no són tan importants, sí que ho són, però a més funcionalment són vitals perquè són capaços de mantenir, per exemple, l'equilibri hídric. Si aquelles poquetes plantes desapareixen, doncs ens podem trobar que tota l'aigua se'n va.
I aquestes zones, vaja, tan fràgils, no? Perquè al final són fràgils, ocupen pràcticament la meitat de la superfície de la Terra. Això és moltíssim.
És moltíssim, sí, sí. No som massa conscients d'això, no?
Pues un, exacte.
És un 40% llarg i que està creixent, no?
Clar, quines conseqüències té no cuidar d'aquestes zones?
Conseqüències molt greus. Penseu que, clar, fins i tot s'ha parlat de fa temps que el conflicte de Síria no està causat per l'aridesa, però que l'aridesa, el fet de, durant un període llarg no haver-hi precipitacions, va fer que molta gent del món rural s'anés a les ciutats. I, de fet, els teòrics ja havien dit que podia haver un risc important social, perquè, clar, tota aquesta gent, pobra i empobrida per la situació, se'n van a l'entorn urbà, que ja està massificat, i això crea conflictes, no? I això, òbviament, va afegir llenya al foc.
En aquest estudi que fèiem referència al principi, és un estudi liderat per la Universitat d'Alacant, publicat a la revista Science, que va predir aquestes conseqüències del canvi climàtic en aquests territoris àrids, no? La pèrdua de zona fèrtil per poder-te guanyar la vida. Aquesta seria potser la conseqüència més extrema?
És una de les conseqüències. És a dir, en aquest estudi, que es va fer servint 50.000 localitzacions arreu del planeta, en llocs àrids, prediu diverses transicions que tenen impactes diferents, no? Algunes tenen impacte perquè perdem biodiversitat i perdem riquesa en els ecosistemes a totes les escales, i algunes tenen l'impacte que tu deies, que és que un terra fèrtil, el sòl es degrada i ja no podem conrear res, o mantenir, per exemple, ramats, que en molts llocs del món això és el recurs més important, pràcticament, no? I s'ha de dir molt present que, a més, això és una de les prediccions importants, tindrà efecte de manera relativament sobtada.
De cop?
Sí, en un període de temps curt, és a dir...
Quin període?
Clar, això és una de les incògnites que tenim, no? Però penseu que si un període de dècades un ecosistema passa, perquè, desgraciadament, això és part de la complexitat, que les coses no canvien poquet a poquet tot el temps, sinó que hi ha punts de no retorn. En un període potser de dècades, veiem que un sistema que encara té vegetació es converteix en un desert, no? En totes les conseqüències que té això, clar.
Clar, nosaltres quan parlem, o quan es pensa, no?, en zones àrides, al cap de seguida se te'n va doncs, a territori africà, a la zona del Pròxim Orient, però no cal marxar gaire lluny, no?, perquè a la península Ibèrica aquestes zones comencen també a guanyar terreny.
Sí, 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 i és un problema important que tenim que els polítics haurien d'enfrontar ja, perquè en particular a la península Ibèrica, com tu deies, no?, els llocs àrids són importants, nosaltres pensem en varis, com dient àrids, semiàrids, és a dir, diferents tipus de qualitat, però tot indica que creixeran, i creixeran relativament ràpid. I enfront d'això no s'estan fent polítiques racionals.
Tenim al contrari,
una...
no?
Clar, al contrari. Tenim una massa crítica molt bona d'investigadors en àrids que amb un esforç polític podrien crear una xarxa que fos molt proactiva, i d'altra banda explotem els recursos hídrics d'una manera que és totalment demencial, no?
Situem aquestes zones àrides al mapa.
Home, tenim àrids a una gran part del centre de la península, no? No seria dir exactament com fer el contorn d'això, no? Però penseu que Espanya rep una radiació solar molt considerable, no massa diferent, i ens anem igualant al nord d'Àfrica. El terreny és enorme i no hi ha llocs que potser, quan els veus, no identificaries com un àrid, però és un ecosistema que és un semiàrid i que està en el procés, no?, de canviar.
Hem de pensar també en les zones d'Andalusia, al Llevant espanyol, també?
Correcte. Aquestes són part de les zones on, si tot continua igual i hem de tenir present que el canvi climàtic, malauradament les previsions més dolentes, en principi, són les que sembla que es compleixen, doncs que aquest és un procés que s'anirà accelerant.
A nivell de Catalunya, existeixen aquestes zones?
Sí, home, tenim, sí, jo crec que tothom té en ment, no? Llocs de Lleida, per exemple, on tens territoris, quan passes per allà, que ja ho veus, no? Que són, però també cap a la part del sud.
Aquests canvis poden acabar desembocant en transformar aquestes zones àrides en un desert?
Clar, sí. Sí, sí, efectivament. No pensem en el desert del Sàhara, perquè allò és un desert de sorra com de la platja, però sí, es poden convertir en llocs on el sol estigui totalment desprovit de vida.
Si agafem ara el focus i sortim fora de la península Ibèrica i en l'estudi en el qual vosaltres també heu participat, vosaltres quantifiqueu que uns 2.000 milions de persones més o menys es podrien veure afectades per aquests canvis tan forts i tan bruscos, no? a l'entorn. Per tant, aquí no hi haurà marxa enrere. Moltes persones segurament s'hauran de moure, hauran d'emigrar, perquè el lloc on estaven vivint fins ara no tindran manera de sobreviure. És així?
Sí, sí, i aquest és un problema molt gros. Pensem que ja estem començant a veure els refugiats climàtics, que és un problema que s'anirà fent més greu, però siguem realistes, no estem capacitats per suportar una migració de l'ordre de centenars de milions de persones. I també hem de tenir present que, encara que estem parlant d'aquests llindars on l'aridesa canvia en una situació irreversible, abans de que passi això, la gent ja pren decisions, no? O sigui que hem de pensar que el rellotge va marcant i que s'han de fer coses per revertir això.
El canvi climàtic i tots els fenòmens que hi estan associats, com l'augment de les temperatures o episodis meteorològics extrems, tenen una afectació directa en la salut global. Apareixen més malalties infeccioses que, a causa del moviment de persones i la globalització, s'expandeixen ràpidament, com hem vist amb el coronavirus.
Tots els canvis ambientals i socials i socioeconòmics que genera el canvi climàtic.
Josep Peñuelas, professor d'investigació del CSIC al CREAF, Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals de la UAB.
I un altre, de directe, sobre la nostra salut, sobre el nostre sistema cardiovascular, sobre el nostre sistema respiratori, sobre el nostre cervell, sobre el nostre sistema neuronal. El canvi climàtic, l'augment de temperatura, els fenòmens extrems associats, el que fan és alterar, per exemple, per començar, l'aire que estem respirant en aquests moments. Generen més ozó, generen més factors al·lergènics i tenim problemes associats, doncs, a un aire no del tot saludable. Però és que, a més de l'aire que respirem, altera l'aigua que bevem. Però, a més de l'aigua, hi ha el menjar. D'exemples d'això en tenim molts, per exemple, amb les onades de calor que hem patit alguns estius, el 2003, per exemple, que vam viure aquella onada de calor a França i al centre d'Europa, es van calculant en desenes de milers de morts addicionals a les habituals degudes al cop de calor que va afectar el sistema cardiovascular i el sistema respiratori, sobretot la gent més feble són o els nens petits o els avis o la gent de països pobres que tenen molt pocs recursos. Actua sobre els altres animals, els organismes i les plantes, però sobre els altres animals n'hi ha uns que tenen molta importància pels humans, que són tots aquells transmissors o vectors de malalties infeccioses que depenen molt de la temperatura. Amb l'augment de temperatura augmenta la seva activitat, augmenta la seva distribució. Tot això fa que malalties que estan transmeses per aquests vectors, com la malària o com el dengue, doncs cada vegada s'estenguin més. Podríem parlar de tot el que fa referència als fenòmens extrems, i els fenòmens extrems que malbaraten les infraestructures no només de les llars, sinó de les sanitàries, que dificulten molt el tractament de tots aquests problemes, i això passa sobretot a països de nou, països pobres. Nosaltres, com que som encara una societat prou privilegiada, tenim aires acondicionats, tenim subministre d'aigua potable, tenim menjar, encara no ens adonem, tampoc ens n'hem adonat amb aquesta pandèmia, que per cert, les pandèmies aquestes també tenen un component lligat amb el canvi climàtic, i encara que siguem capaços d'aturar el canvi climàtic, tenim una inèrcia amb la que hem de conviure i a la que ens hi hem d'adaptar. Però el que està clar és que ara està hiperconnectat i qualsevol exemple que posem ens en podem adonar. I si ens volem fixar només en la salut, per exemple, quelcom tan senzill com un dels últims treballs que hem fet o que fem és que el planeta no només veu com ha canviat el clima, com canvien les cobertes vegetals, que això és molt important i no en parlem, com es perden espècies i canvia la biodiversitat, com cada vegada tenim més contaminació associada al rebuig dels productes i dels recursos que fem servir, però per sempre tenim un planeta cada vegada més fertilitzat, cada vegada hi ha més nitrogen, cada vegada hi ha més diòxid de carboni. Això què vol dir? Doncs que quan tu fertilitzes augmentes productivitat, però al mateix temps i del planeta, és més productiu, més verd que abans, però al mateix temps això genera desequilibris. I, per exemple, un exemple de salut global és cada vegada utilitzem més fertilitzants per alimentar la població mundial i gràcies a que fem servir fertilitzants fem servir per augmentar la productivitat mundial, però al mateix temps, com que fem servir més del que toca, el que estem fent és generar més productivitat agrícola, però productivitat agrícola de diferent qualitat i coses tan senzilles com l'augment de prevalència que tenim de malalties com la celiaquia pot anar lligat a aquest canvi que estem generant de fertilització perquè tenim més nitrogen, els conreus creixen més, però al final no saben, també augmenta la proporció de nitrogen dintre de cada un dels grams de blat, per exemple, que genera i aquestes proteïnes generen una respostes autoimmunes que estan en la base de la celiaquia, per exemple. I qui diu la celiaquia? Altres possibles problemes, com l'augment de molts d'aquests lligats amb malalties autoimmunes o com l'augment de càncer. Moltes d'aquestes són producte de que hem millorat molt el nostre modus de vida, vivim molt més, però al mateix temps, associat a aquesta hiperconnectivitat, associat a aquests canvis que hem generat els humans, també tenim problemes addicionals de salut lligats al càncer, a l'autoimmunitat, fins i tot, per exemple, es podria considerar lligat a l'alimentació i a la seguretat alimentària, a la diabetis. O sigui, que totes aquestes grans malalties també és molt bo que interpretem no només des del punt de vista biomèdic, sinó des del punt de vista de la seva prevalència, des del punt de vista ambiental, lligat tant al canvi climàtic com al canvi global que els humans generem.
Ricard, jo no sé si hi ha alguna manera de minimitzar l'impacte del canvi climàtic. Òbviament, aquest impacte començaria amb canviar polítiques, amb canviar comportaments individuals, però a nivell de ciència, que és el teu negociat, es pot revertir una situació pràcticament perduda gràcies a la ciència?
Vale, és una pregunta complicada, eh? Jo primer de tot diria que jo sóc dels que creu que la ciència ha de ser part de la solució, però que no hem de caure amb el parany de pensar que la ciència ja ens traurà del problema. Es poden fer coses? Sí. Veiem, de fet, que afortunadament comencen a haver-hi alguns canvis en la perspectiva dels polítics de què s'ha de fer, perquè necessitem decisions que alterin la forma de consumir, sobretot, els recursos, no? I de malbaratar recursos. La ciència pot fer coses? Sí, ho estem intentant tota l'estona, no? Desenvolupar millors formes d'explotar energies renovables, trobar escenaris que no és gens fàcil, per exemple, de capturar el diòxid de carboni de l'atmosfera, vale? Perquè el diòxid de carboni, malgrat tot el que veiem i malgrat aquest any i pico de Covid, no ha deixat d'estar per allà i créixer. I al nostre laboratori pensem ja estratègies tirant cap als sistemes àrids, per exemple, de si es pot utilitzar biologia sintètica, és a dir, modificar microorganismes per ajudar aquests ecosistemes a allunyar-se d'aquests punts de no retorn.
Explica'm una mica més de què va això de la biologia sintètica, per intentar que recuperar, és que per fer-nos una idea, no?
Sí.
Es pot recuperar un terreny desert, per exemple?
Home, ho han fet els xinesos, eh? Ara, t'explicaré. Els xinesos, estem parlant de fa com uns 60 anys, aquest és un dels experiments, i veureu de seguida perquè esperar que les coses siguin desèrtiques no és la millor estratègia. Una regió de la Xina, el Tengert, hi havia un lloc que les vies de tren van començar a estar invaïdes per la sorra, perquè el sistema s'havia anat fent àrid desèrtic. Al voltant de tot això doncs, hi havia sistemes semiàrids, però clar, les vies del tren eren importants. Llavors es va fer un esforç massiu, es va crear una mena de banda artificial, crec que era d'uns 9 quilòmetres de longitud per un quilòmetre d'amplada, un rectangle, portant milers, centenars de milers de tones de palla, herba seca, que van organitzar allí en quadrats. Les fotos són espectaculars, realment. I al cap de dècades, amb aquesta intervenció i d'altres, però clar, ja veieu el cost que té això, no? Doncs va començar a passar al contrari, no? Saltes d'un punt de vegetació a un punt desèrtic, doncs aquí fas al revés. Però per aconseguir-ho has de fer un esforç que és extraordinari. Que estem parlant d'una molt petita part dels àrids.
I segurament poses en risc altres coses, no? Per intentar solucionar un problema en causes d'altres en un altre lloc.
Clar, clar. Allà necessites portar recursos i, òbviament, va haver-hi un esforç també de portar aigua. En fi, no és gens trivial. Ja dic, i és un cas que et permet, tal com diuen els models matemàtics, de fet, veure que pots tornar enrere, però el cost de tornar enrere és descomunal. En el nostre cas, la idea era la biologia sintètica és com la filla gran de l'enginyeria genètica, no? Ara estem aconseguint molts resultats, en biomedicina en particular, de manipular els gens de cèl·lules perquè puguin fer coses que normalment no farien. La nostra idea quina és? Doncs tinc un sistema àrid, agafem un bacteri que ja està en el sòl d'aquest ecosistema, que sembla molt avorrit, però el sòl d'aquest ecosistema són realment extraordinaris, és com una selva amazònica, no? Una cosa que ja està allà, això és molt important, se li fa una petita modificació que vol dir una cosa de l'estil de que se li posa, pot ser un gen extra, que faci una molècula, que pot ser una molècula que mai a la vida aquestes cèl·lules han fet, no? Que permeti retenir una miqueta més d'aigua. I curiosament, això és el que nosaltres proposem i que volem, si podem fer-ho aviat, fer al laboratori un test, no? Curiosament, aquest petit increment s'amplifica enormement perquè el que fas és afavorir que les plantes puguin mantenir-se i això fa com un cicle simbiòtic. Crees una simbiosi, fent plantes i bacteris que col·laboren entre si. El que nosaltres tenim com a previsió és que això fa que el sistema s'allunyi i potser si hi hagués molta sort desaparegui aquest punt de no retorn, no? Aquesta seria la idea. How you get closer to love? How you eliminate all your sadness when you opening up? How you make excuses for billionaires you broken a bus? I need niggas around me rolling up and smoking me up because my rainforest cries. Everybody dies a little. And I just wanna dance tonight. And I just wanna dance tonight. És un treball molt interessant que se suma a altres iniciatives per intentar aturar o revertir els danys en els ecosistemes. El Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals han posat en marxa dos projectes finançats per la Comissió Europea. El primer, per captar les gotes d'aigua de la boira. El segon, per augmentar la supervivència de les plantes en zones molt deteriorades.
El que estem fent nosaltres, en col·laboració amb els companys de l'Institut Tecnològic de Canàries...
Vicenç Carabassa, investigador del CREAF de la UAB.
Es posa a punt uns captadors optimitzats que ens permetin extraure la major quantitat d'aigua d'aquesta boira que a Canàries és molt present i amb grans quantitats. Amb això podem arribar a recollir una quantitat important. Nosaltres pensem que al voltant d'uns 15.000 litres per cada captador. Són uns captadors que serien com una petita bastia de les obres, d'uns 4 metres d'alçada per mig metre de profunditat aproximadament. Doncs amb aquesta superfície específica d'una lona de plàstic, podem arribar a recobrir, a recollir aquests 15.000 litres aproximadament d'aigua anual, que en aquest cas ens serveixen per regar els arbres que estem plantant per lluitar precisament contra la desertificació a Canàries, que és un problema greu allà. La nostra idea és poder-ho provar en altres zones, sobretot de la conca mediterrània. Cocoon és com un capoll crisàlide en anglès, aquí ve el nom. Bé, aquesta idea va sortir d'uns companys holandesos que van dissenyar un dispositiu fet de material reciclat, de fet, per poder donar suport a aquestes plantacions. Això ens hem d'imaginar doncs, com una espècie de galleta d'aigua que colguem al terra feta de cartró i que emplenem amb 25 litres d'aigua que es van transmetent mica en mica cap a l'aparell radicular del penso. Això s'ha provat des del desert d'Atacama fins a la Xina, passant doncs, per la Mediterrània, des Almeria, fins a Itàlia, Grècia, a l'Àfrica també hi ha projectes. Vull dir que és una tecnologia testada arreu del món, evidentment, doncs, en climes àrids, semiàrids. El que hem aconseguit amb aquestes plantacions és revertir els resultats de plantació, doncs, que amb les tècniques tradicionals tenim un 20% de supervivència, amb el cocoon hem arribat al 80% de supervivència, el qual és un èxit brutal. Quan tenim en compte la desertificació, no només és important plantar, sinó que també adaptar el sol, que moltes vegades està greument afectat, és tan o més important que cuidar les plantes que després hi plantarem. Si nosaltres estem plantant plantes sobre un sol totalment infèrtil, tindrem greus problemes per poder fer sobreviure aquestes plantacions, no? Per tant, incidir prèviament, sempre que es pugui fer un condicionament del sol, i en aquest cas l'utilització d'esmenes orgàniques, és molt interessant perquè ens permet millorar la fertilitat del sol, millorar la implantació dels cultius, però a més ens permet segrestar carboni de l'atmosfera en el sol. Penseu que el sol és el principal embornal de carboni en el planeta Terra, és a dir, la major part del carboni que tenim en el planeta el tenim en el sol. Per tant, és un dels embornals que hem de tenir molt en compte quan pensem en la lluita contra el canvi climàtic, que pot ser un aliat perquè ens permet segrestar carboni de l'atmosfera a través de les plantes que fan aquest efecte de bombeig de carboni de l'atmosfera cap al sol, però també, per contra, pot ser una font d'emissió molt important, com estem veient, doncs, per exemple, a les zones àrtiques, a la Sibèria, per exemple, en la que el permafrost s'està fonent i s'estan emetent quantitats ingents de CO2 i altres gasos d'efecte hivernacle. Per tant, la gestió del sol és fonamental en la lluita contra el canvi climàtic i també en la desertificació, perquè de fet la desertificació, un dels aspectes importants és la degradació del sol, que ens porta després a que no hi pugui créixer vegetació damunt d'aquest sol, no? Per tant, la gestió dels sols és un punt molt important.
Vosaltres al laboratori com treballeu? És a dir, creeu ecosistemes artificials per poder provar?
Això és el que ens agradaria. Nosaltres tenim molta experiència en fer biologia sintètica sobre bacteris per fer coses que són quasi de ciència-ficció. I el nostre projecte, aquest que és projecte estrella, de fer un ecosistema al laboratori per fer l'assaig, encara no ho hem pogut fer perquè, com pots imaginar-te, sempre hi ha aquesta reticència de dir...
Està modificant, no?, genèticament.
Vols portar una cosa modificada genèticament. El meu argument és molt fàcil. En aquest exemple que t'he donat a Xina, jo podria dir-te, home, estàs portant centenars de milers de tones de palla i vegetació seca d'un altre lloc, portant milers d'espècies de microorganismes que mai han estat allà. Com és que això no dona un problema? I el nostre sí. I això ho arrosseguem des dels anys 80 per totes les moratòries i una mica el desconeixement de quins són els efectes d'un sistema que s'ha manipulat genèticament.
Imaginem-nos un escenari el pitjor, no?, que ens podem trobar a Lleida, no?, per exemple, aquests terrenys àrids, com s'hi hauria d'intervenir?
Bé, la nostra idea, és el protocol, que esperem, ja dic, començar a moure els experiments aquest any, és, primer de tot, has agafat mostres del sol que tens allà, has de veure quins candidats tens, no? Hi ha uns en particular que són cianobactèries, que són molt importants en aquests sistemes, i que indirectament sabem que si les milloréssim podrien tenir un impacte important. Al laboratori, poder fer aquest assaig de comprovar amb trossos de sol en condicions iguals, vale? Això, per tant, això requereix un temps, com tot, i si el test és correcte, hauríem de trobar un mecanisme que pot ser tan simple com fer un spray d'aigua amb aquests bacteris en els llocs on calguin. La proposta que nosaltres fem, penseu, té un avantatge. El que nosaltres fem, a diferència de la geoenginyeria, que has de construir les maquinetes que han de fer les coses, no? Per exemple, que la llum del sol caigui menys sobre la Terra, que això no resol el problema, les nostres maquinetes es repliquen allà soles, no? La vida, doncs, creix. I la nostra esperança seria que això que hem posat nosaltres allí funcioni, que no té per què ser fàcil, i es propagui.
Corregeix-me si m'equivoco, no? Aquest tipus d'actuació al terreny és el que es coneix com a terraformació?
Sí, nosaltres li hem posat aquesta etiqueta perquè penseu que terraformació és una paraula que s'ha fet servir sempre per parlar, per exemple, de Mart. Parlar de com podíem retornar a Mart a un escenari que fos, diguem-ne, bo per nosaltres, no? Tornar que tingués aigua, que tingués una atmosfera més important. Nosaltres hem reclutat aquesta mena d'idea per la nostra biosfera, no? Terraformar la biosfera.
Què és la bioremediació?
La bioremediació és com el precursor del que volem fer nosaltres. També és una cosa que ha estat controvertida i té la idea de dir com puc jo fer servir sistemes biològics, en principi manipulats genèticament també, per exemple, per abordar problemes molt més concrets com, i més locals en el temps i en l'espai, com per exemple quan un vaixell que porta petroli doncs, aboca petroli al mar. Sempre hi ha hagut aquesta idea de dir, si jo pogués crear un bacteri que li agradés menjar-se el petroli i el petroli fos la seva font d'aliment, si això ho poguessin fer, tindríem una forma molt ràpida de resoldre el problema. Els bacteris creixerien ràpidament, però quan s'ha acabat el petroli ja no poden créixer, perquè viuen només d'això. I la bioremediació ha plantejat una sèrie d'escenaris d'aquest estil.
És apassionant, això.
És molt interessant, sí, molt interessant. I els darrers 20 anys que la biologia sintètica s'ha desenvolupat moltíssim, han sortit un munt d'eines noves per fer-ho.
Fins i tot això, per lluitar contra la contaminació,
sí,
contra canvis climàtics, però clar, en definitiva, al final, tot acaba passant per les decisions polítiques i pels comportaments individuals. Jo no sé com ho veus, com estàs veient l'escenari i, sobretot, la pandèmia ens ho ha ensenyat, no? En sortirem millors, no? Hi haurà una consciència climàtica i col·lectiva molt més profunda i estem a les portes de l'estiu i d'aquí dos dies arriben els creuers a Barcelona, no?
Sí, sí, no facis parlar de lo dels creuers. Clar, efectivament, veure les coses sense visió a llarg termini és el problema greu que tenim. Hi ha polítics que crec que són conscients dels problemes, no? No podem ficar tothom al mateix lloc, però la tendència i a prendre les mateixes decisions una altra vegada, i això inclou doncs, la terminal de l'aeroport o els creuers, dona que pensar, no? Que potser estem parlant molt de, sí, anem a baixar les emissions i l'Europa verda, que és una gran oportunitat, de fet, no? I els fons aquests són una gran oportunitat, però sembla que tornem a les decisions incorrectes de sempre, no? Jo tinc l'esperança de que la majoria de la gent, quan arribi el moment, serà conscient d'això. Però en aquest moment no hem d'esperar que sigui totalment evident. Els punts aquests de no retorn, quan tens a l'avís que t'estàs apropant, mal assumpte, perquè és que estàs molt a la vora.
Tens aquesta sensació com que la ciència ha de posar pedaços a uns comportaments i a un mercat capitalista que ho devora tot?
Clar, aquí és una discussió que tenim molt sovint entre amb els col·legues, no? De quina és la nostra capacitat real de poder canviar coses. Crec que la de la pandèmia ha deixat molt clara aquesta capacitat de resoldre problemes quan hi ha una massa crítica de científics implicats. I això ha passat històricament alguna altra vegada, no? El canvi climàtic, si comparem, és un problema molt més greu, a una escala molt més gran. I hem de ser conscients, i a vegades, quan se'ns parla d'alguns economistes que molt alegrement parlen d'alguna solució que vindrà, no estem enfrontant-nos a una cosa que mai haguem vist. L'escala de canvi és extraordinàriament gran. I si hem d'estar atents és perquè els models han anat encertant molt bé i una de les previsions dels models de canvi climàtic, que rarament es parla d'això, entre científics és molt comú, però en els panells polítics molt rarament es parla, és també el punt de no retorn. Si la concentració de diòxid de carboni passa d'un cert llindar, hi haurà un procés d'acceleració on el planeta s'escalfarà molt ràpidament. I com revertim això? No podrem, de ninguna de les maneres. Perquè l'escala que ens enfrontaríem és una escala que, no sé, si fóssim déus potser podíem fer alguna cosa. Per això hem d'evitar arribar aquí, no? És fonamental. I hem de fer-ho amb temps, perquè això no es pot improvisar ni es pot esperar a decisions quan les coses es vegin realment malament, no? S'ha de fer molt abans.
Ricard Soler és físic i biòleg, investigador i crea de l'Institut de Biologia Evolutiva CSIC, Universitat Pompeu Fabra. Moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Solidaris. Mercè Folch. Catalunya Ràdio.
My home is embattled by desertification and drought, migration and conflict. Restoring the land is a matter of survival. It's up to us to create an African dream.
I
Tina Modja és de Mali. És cantant, actriu i activista mediambiental i pels drets de les dones. També és la protagonista del documental The Great Green Wall, la gran muralla verda del director britànic Jared P. Scott, un treball que explica l'ambiciós projecte per frenar l'avanç del desert del Sàhara. Modja, ara la sentíem, diu: "Aquesta és casa meva en lluita contra la desertificació, la sequera, la migració i els conflictes. Recuperar la terra és, doncs, una qüestió de supervivència." I used to walk 100 miles to get water for my people. Used to walk 100 miles to get water, to get water. Eva Sebastià és ambientòloga i activista. Durant 6 anys ha participat des del Senegal com a voluntària en aquest macroprojecte verd. Ara ho continua fent des de la distància.
Es tracta de fer un projecte de plantar arbres des de l'oest a l'est d'Àfrica, en total uns 8.000 quilòmetres, creuant uns 13 països africans, just a sota de la zona del Sahel. L'origen que em demanes és el 2006, que es fa una conferència panafricana, on veuen que hi ha una necessitat de l'aigua molt, molt gran, perquè hi ha l'abans del desert, hi ha la desertificació, i la gent està migrant a causa de la falta d'aigua i la falta de recursos, i veuen que el que han de fer és fer que hi hagi aigua a la terra. Aleshores, una de les propostes és fer aquesta gran muralla, evitant que el desert avanci.
L'Eva ens explica com es fa el repoblament.
Així, a priori, sembla impossible. És com si anessis a la platja i volguessis començar a plantar. Però és a base d'insistència. També pensar que antigament allà hi havia més vegetació, hi havia més arbres, per tant no és una cosa que estiguem fent algun impossible, com plantar un arbre enmig de l'Antàrtida, enmig del gel, no? Sinó que ja n'hi havia, agafant zones, fent com petits punts verds, i tancant-los i regant-los durant tot l'any. Llavors es pot crear que l'aigua que hi ha sota terra, perquè realment n'hi ha, les primeres capes, 10 centímetres és sec completament, però per sota ja notes que la terra està una mica humida, per tant, fer que aquesta aigua no es perdi. Nosaltres ja anem a l'època de pluges, que és a la segona quinzena d'agost, i durant la resta d'any les comunitats que viuen al voltant, les poblacions, hi col·laboren regant o substituint els plantells que s'han mort a causa de o mala plantació o a causa del sol.
Ara ho sentíem, la Gran Muralla Verda es va posar en marxa el 2006. 15 anys després encara queden molts obstacles per superar.
Ara mateix està entre el 15 i el 20 i falta molt per fer i molt per recórrer, la veritat, però es tira endavant i tots els països s'hi estan posant d'acord. El problema que hi ha ara és els conflictes aquests que hi ha justament a la zona del Sahel no ajuden a que la gent pugui anar allà a fer aquest voluntariat, i després s'han de fer més acords entre països per tirar endavant aquest projecte.
Una iniciativa d'aquestes característiques, recordem-ho, de 8.000 quilòmetres d'est a oest del continent africà, li cal el suport de les comunitats locals.
Es planta per zones tancades, s'ha de ballar tot això, i per ells ho veuen com un lloc que ja no hi poden anar amb el seu bestiar a pasturar. Per tant, a priori no ho accepten, no? Però se'ls explica que a la llarga, al cap de 5-10 anys, d'aquell terreny en tindran més vegetació i en podran extreure la goma aràbica. És una resina que es treu de les acàcies, que són les plantes que plantem nosaltres, i amb aquesta goma poden comercialitzar-la, la poden utilitzar per consum. Clar, això ho veuen de cara a 10 anys, tindran fruits. Fins que no se'ls fa aquesta educació, aquesta explicació, els hi costa més col·laborar. A dia d'avui, com que ja va començar el 2006 i ja estan tenint fruits, ara sí que aquest projecte en les noves poblacions, a mesura que es va avançant, ja es va acceptant.
El projecte, tal com recorda Eva Sebastià, no únicament va de plantar arbres.
Si se recupera la terra a nivell ambiental, totes aquestes persones tindran una seguretat alimentària, per tant, es podran quedar allà. Aleshores, no tindran la necessitat de migrar a una altra regió o a un altre país, o venir fins aquí, i podran garantir el seu futur i el dels seus fills. Aleshores, si sumarà a la que les persones es puguin quedar allà, si suma que hi ha un projecte d'educació darrere, també que hi hagi educació per la dona, fomentant una mica l'educació de que puguin tirar endavant ells els conreus, que són les encarregades de tirar tot el que és la casa, els conreus i el ramat són elles, I a nivell de comerç també hi ha una arrencada garantint que aquestes persones pugui haver-hi un intercanvi de comerç, el que comentava de l'alimentació, de les cremes, que ells puguin extreure un fruit directe de la muralla, que serà l'acàcia. Més endavant, el que també es vol és que aquestes poblacions puguin gaudir d'energies renovables.
I cal tenir en compte un altre aspecte important.
No és un projecte que surt així d'Europa, sinó que és un projecte que surt ja d'Àfrica i on la majoria de voluntaris són africans, que són de Senegal, majoritàriament, de Costa de Marfil, i després hi ha de Burkina Faso i de Camerún i de molts altres països d'Àfrica. En els joves aquests que van de voluntaris, les poblacions els anomenen els joves de la pluja, perquè com que van en època de pluja, moltes vegades passa que diuen no, aquest any segur que no plou, i ens ha passat. Ja està el quart dia sec completament i caure una tempesta que deixa tot anegat d'aigua, que va fantàstica pels arbres, no? Llavors les poblacions ja els anomenen els nois de la pluja. I ja, com que ja portes més de 10-15 anys treballant en aquest projecte, el boca a boca ja funciona i se n'alegren, no? A més, a part dels voluntaris, es contacta amb la gent de les comunitats perquè durant la plantació ens ajudin. També se'ls hi paga perquè se'ls contracta durant aquells 15 dies per portar, ja sigui per plantar el campament, i durant la jornada de plantació acaben amb els seus ases i amb els seus carruatges per portar totes les plantes, l'aigua que necessitem, els camions cisterna.
Sigui com sigui, els efectes de la plantació d'arbres sobre la biodiversitat i la població local ja s'han començat a notar.
Ara mateix ja tenen l'alçada que haurien de tenir, una acàcia, uns 15 metres, més o menys, i allà ja comença a haver-hi, a part de petits rèptils i petits insectes, ja comença a haver-hi mamífers, ja comença a haver-hi serps més grans també, i això són indicadors de que la fauna s'està regenerant allà i que els animals no estan migrant a la velocitat que ho feien anteriorment. Vam tenir la sort de conèixer una persona que tenia uns 60 anys, no? I t'explicava com havia canviat tota la regió, perquè era molt més verd quan ell era petit. I ell ho deia, no? que la pena era que tot s'havia assecat molt ràpid, en molt poc temps, i que les persones intentaven viure pel dia a dia. Per tant, si havien de fer quilòmetres per tallar un arbre per poder cuinar, ho feien, no? I aleshores això els va comportar haver de marxar d'aquelles regions perquè no tenien amb què cuinar, no podien cultivar, no podien regar, no podien pasturar les vaques perquè no tenien on anar a menjar. Per tant, la gent que ha sigut més vulnerable, més pobra, o s'ha mort o ha hagut d'emigrar a altres poblacions i malviure, perquè en aquestes altres poblacions hi ha sobrepoblació i no hi ha recursos per totes aquestes persones.
Per Eva Sebastià, és prioritari que hi hagi un canvi de mentalitat per preservar els ecosistemes.
Tinc l'esperança de que arribem a fer la visió de estem consumint massa, per tant, no arribem a tallar més. Ja hem après que ens hem passat de la ratlla i hem après que hem tallat massa i ja hem vist les conseqüències de tot això. I hem vist que el fet de tallar un arbre no és que no passi res, sinó és que empitjora tot l'ecosistema i la biodiversitat i el sistema hidràulic. O sigui, ja ho hem vist, aprenem de l'error i no cometem el mateix error tallant més arbres. Aquesta seria la meva esperança i la meva proposta, no? Però si seguim en aquest ritme, haurem d'anar fent muralles a tot arreu, al final.
El que és prioritari, segons aquesta ambientòloga, és que el projecte agafi embranzida.
Si segueix en aquest ritme, trigarem entre 100 i 200 anys per acabar-la. Això dependrà del tema com avanci el canvi climàtic i com responguin els països. Per això és important que hi hagi un acord entre els països que estan dintre de la Unió Panafricana, de que no hi hagi conflictes armats entre aquests països per on passa la Gran Muralla Verda i que s'oblidin de tots els temes fronterers i prioritzin el tema dels recursos, de l'aigua, de la terra fèrtil i de les persones.
Aquest és el projecte a la zona del Sahel, però n'hi ha un altre de les mateixes característiques a la Xina. Fa 43 anys que està en marxa amb l'objectiu d'aturar el desert del Gobi i evitar que la sorra deixi de convertir Pequín en l'escenari d'una pel·lícula apocalíptica. Francesc Canals, com estàs?
Hola, Mercè. Aquesta primavera a Pequín, a més de la contaminació atmosfèrica associada al carbó, tenim més tempestes de sorra del que ha estat habitual els últims anys. El març, la més forta en una dècada, que va obligar a cancel·lar centenars de vols. I a finals d'abril, la comarca de Linza, la província de Gansu, al nord-oest, ha viscut una d'aquelles imatges de pel·lícula de catàstrofes climàtiques, aquella en què un núvol gegant de sorra i pols avança sobre la població i ningú en pot escapar. La tempesta de sorra va embolcallar tota la zona i la falta sobtada de visibilitat va causar nombrosos accidents de trànsit. La Xina porta dècades, des del 1978, generant el que es coneix com la Gran Muralla Verda. L'objectiu és contenir l'origen d'aquestes tempestes de sorra. La Gran Muralla Verda són arbres plantats en una franja de 50 metres d'amplada al llarg de 4.500 quilòmetres, un cinturó per frenar l'avanç del desert del Gobi, que cada any guanyava 3.600 quilòmetres quadrats. El desert del Gobi s'estén per tot el sud de Mongòlia i bona part de la regió autònoma xinesa de Mongòlia Interior. El vent arrossega la sorra fins a Pequín i fins a la costa del Pacífic, i més enllà. De moment, els arbres no aconsegueixen estalviar-nos que el cel de la capital es posi taronja intens, però el pla de reforestació, que està previst que duri fins al 2050, està tenint un cert èxit en aturar l'avanç de la desertificació. Els crítics, però, apunten que s'estan plantant espècies de creixement ràpid que no permeten generar la biodiversitat en flora i fauna que trobaríem en un bosc natural. Francesc Canals des de Pequín i el seu cel que alguns dies pot ser un infern.
Gràcies, Francesc.
Solidaris. Mercè Folc.
I per Liverpool gestat microcosmos del planeta humà. Cadaqués ja no existeix ni les nostres tardes vora el mar. Califòrnia s'ha isolat, Richter no perdona.
Nosaltres acabem aquí, a la redacció Mireia Isart i Mònica Roca, a la producció Dolors Joanola, a la part tècnica Ismael Cebrián. Gràcies per seguir-nos. Fins aviat.
Catalunya és radioactivitat. Som bolets postindustrials, cementiris nuclears, putxinel·lis sense mans, laberints inacabats, cantautors poc inspirats, polaroids per revelar, pèrits incapacitats, fills de la ja és tot blau, s'ha acabat per sempre el carnaval. Espinelva s'ha cremat, Pare Noel suïcides enterrats. I Pequín deshabitat, la muralla no els va defensar. Barcelona és un forat, el segon origen ja ha arribat. Som bolets postindustrials.